Teatres del món. Òpera internacional. Amb Mònica Pagès.
Secció de Teatres del món, quan arriba segon diumenge de mes, i avui heus aquí que és segon diumenge de mes. Bona tarda, Mònica.
Bona tarda, Jaume.
Avui hem anat molt lluny.
Molt, moltíssim.
Molt bé, ara ens ho expliques.
En aquest recorregut planetari que estem fent per als principals teatres d'òpera del món, avui arribarem fins a les nostres antípodes, és a dir, fins a Austràlia, on l'òpera té un dels edificis més fotografiats del món. Parlem de l'Òpera de Sydney. Efectivament, el disseny de l'arquitecte danès John Utzon és un espectacular teatre d'òpera sobre les aigües del port de Sydney que no perd modernitat, tot i que ja fa més de 40 anys que es va construir. El govern de New South Wales, a Austràlia, va autoritzar l'inici de les obres d'aquest teatre el 1958, però, com hem explicat en bona part dels teatres del món, els imprevistos i contratemps en la construcció dels temples de la lírica acaben sent una constant en la seva història. En el cas de Sydney, la idea de fer una òpera va sorgir a finals dels anys 40 del segle XX, per iniciar del compositor i director del Conservatori Musical d'aquesta ciutat, Eugen Goossens. El 1954, Goossens va aconseguir convèncer el president Joseph Cahill que el projecte d'aquest teatre d'òpera es fés al port de Sydney, concretament al Binelong Point. El concurs per a la construcció de l'Òpera de Sydney es va fer públic el 13 de setembre del 1955 i va rebre 233 projectes de 32 països diferents. Es demanava que es fes una òpera per a 3.000 persones i una sala més petita per a 1.200. Finalment, es va anunciar que el guanyador havia estat Jørn Utzon, de Dinamarca. Diuen que el prestigiós arquitecte finlandès Eero Saarinen havia desestimat 30 projectes i que el d'Utzon va ser l'únic que es va salvar de la crema. El cert era que fins llavors Utzon no havia arribat a veure construït cap dels seus projectes. El premi era de 5.000 lliures australianes de l'època i guanyar-lo va suposar per a Utzon haver de traslladar el seu despatx a Sydney per a supervisar de prop les obres. Utzon va rebre també el Premi d'Arquitectura Pritzker el 2003 per l'Òpera de Sydney, considerada una de les obres mestres del segle XX i una de les imatges més emblemàtiques del continent australià. L'Òpera de Sydney va costar 102 milions de dòlars, que es va acabar el 1973. Va ser un projecte que es va acabar amb 10 anys de retard i que a més va costar la renúncia del mateix arquitecte, Jørn Utzon, que després de moltes dificultats i desencontres amb l'administració australiana que pagava el projecte, es va retirar el 1966 i fins i tot va abandonar Austràlia. Quan es va inaugurar amb la presència de la reina d'Anglaterra i també d'Austràlia, Isabel II, el 20 d'octubre de 1973, Utzon no hi va assistir i ni es va anomenar el seu nom. L'acte es va retransmetre per televisió i va sonar la novena sinfonia de Beethoven en una espectacular exhibició de focs artificials. No va ser fins a finals dels 90 en què es va reprendre la relació amb aquest gran arquitecte danès i el 2004 es va inaugurar l'espai de Utzon Room en honor seu i on es va col·locar un tapís de més de 14 metres de longitud anomenat homenatge a Carl Philipp Emanuel Bach. Jørn Utzon va morir el 29 de novembre del 2008. La veritat és que el disseny de l'Òpera de Sydney és d'una gran complexitat i refinament estètic. El més evident a primera vista són les diverses cobertes que té aquest edifici en forma de petxina oberta. Si es mira frontalment o si es mira lateralment, pot semblar un grup de veles llatines exteses al vent. Aquesta imatge la proporciona un joc de diverses teulades en forma de paràbola que donen una aparença molt original a aquest teatre d'òpera. Per arribar a aquesta forma tan orgànica i que resistís totes les pressions de gravetat i atmosfèriques, van caldre moltíssims estudis d'estructura i de materials per arribar a subjectar aquesta mena de cuirassa múltiple que dona aquesta imatge tan característica a l'Òpera de Sydney. Thank you. Mentre encara s'estava acabant de construir, el primer cantant que es va sentir a l'òpera de Sydney va ser Paul Robeson, però només el van poder gaudir els constructors que hi treballaven. La primera òpera que es va interpretar va ser l'òpera Guerra i Pau, de Sergei Prokofiev, el 28 de setembre del 1973, dirigida per Edward Downes. L'endemà es va fer el primer concert amb la Sydney Symphony Orchestra, dirigida per Charles McCarras, amb un programa únicament wagnerià, en el que es va tocar el preludi dels mestres cantaires i l'escena de la immolació del capvespre dels déus, i va comptar amb la veu de Birgit Nilsson. Aquell mateix any en què es va inaugurar l'òpera de Sydney, el 1973, també s'havia fet un programa operístic amb l'òpera The Fall of the House of Usher, de Larry Sitsky, i D'Algeri, de James Penarvith. Es volia estrenar l'òpera també de Rites of Passage, de Peter Schulhorn, però no es va poder fer fins l'any següent. A més de la sala de concerts, amb 2.679 localitats, amb un orgue de més de 10.000 tubs i que també és la seu de la Sydney Symphony Orchestra, l'edifici també compta amb un teatre per a poc de més de 500 persones i altres espais més reduïts d'usos polivalents. També disposa d'una gran sala de gravació i de l'anomenada ja Hudson Room per a tota mena d'actes. L'exterior de l'edifici també acull tota mena d'actuacions, des de l'escala monumental o fins i tot es poden veure des del mar per a qui tingui vaixell. Des del 2012, el teatre per a 1.500 persones, que és la seu de l'òpera i del ballet d'Austràlia, i també es troba a l'òpera de Sydney, porta el nom de la insigne soprano australiana Joan Sutherland. Joan Sutherland és l'altra icona de l'òpera australiana, aquesta soprano que Pavarotti va qualificar de la veu del segle, o que la Fenice van posar-li el sobrenom de l'estupenda. Va néixer a Sydney de pares originaris d'Escòcia. La seva mare era mezzosoprano, però no va cantar mai professionalment. Joan Sutherland va començar a estudiar cant seriosament als 18 anys amb John i Ida Dickens. Va debutar el 1947 a Sydney amb Dido i Enees de Purcell i el 1951 en l'escena amb Judith d'Eugène Goossens, el director del conservatori que va impulsar la construcció de l'òpera de Sydney, com dèiem. Aquell mateix any, després de guanyar el concurs més important d'Austràlia, el Eisteddfod MacDonald, Sutherland va marxar a Londres per a continuar la seva formació al Royal College amb Cliff Carey, i va debutar el 28 d'octubre del 1952 amb una flauta màgica a la Royal Opera House, i poc després ja cantava Norma amb Maria Callas. Joan Sutherland es va casar amb el director d'orquestra també australià, Richard Boninge. Ell va ser qui la va anar conduint cap al bel canto després d'haver passat una intensa etapa wagneriana de la mà de Kirsten Flagstaff i després d'haver cantat òperes contemporànies com Gloriana de Britten. La seva interpretació de Lucia di Lammermoor de Donizetti ha estat un dels moments operístics més extraordinaris d'aquest darrer segle. La seva vinculació amb el seu país també va fer història des que el 1965 tornés amb el seu marit per fer tres dels seus rols principals en gira per Austràlia: Lucia, Semiràmide, Margarida de Faust, Traviata i Sonàmbula. El 1974 ja va poder cantar la nova òpera de Sydney amb contes de Hoffmann, L'Acmé, Norma, com a Donanna, Electra, Alzina, Adriana Lecouvre o Marie, de la filla del regiment. Els seus concerts amb Marilyn Horne i Luciano Pavarotti en aquest escenari van ser mítics. Després de quasi 40 anys de carrera, Dame Joan, com era anomenada Joan Sutherland, es va retirar dels escenaris el 1990, als 64 anys, i la seva última òpera escenificada va ser fent de Marguerite de Valois, Els Huguenots de Meyerbeer, amb el seu marit Richard Boninge, dirigint-la per última vegada a l'òpera de Sydney. Austràlia la va condecorar amb tots els honors, entre els quals destaca el Premi Austràlia Post Australia Legends per la seva contribució a la identitat cultural d'aquest país. La reina Isabel també li va donar l'Ordre del Mèrit i l'Ordre de l'Imperi Britànic, i Austràlia també compta amb l'entitat Joan Sutherland Society of Sydney, que dona suport a joves cantants. Joan Sutherland va morir el 10 d'octubre del 2010 a Suïssa, i l'òpera de Sydney li va retre un homenatge pòstum al Concert Hall d'aquest teatre, a més de posar el seu nom al seu segon escenari més important. Aquest juny, l'Òpera de Sydney ha programat escenes de Nixon in China, de John Adams, en el 70è aniversari d'aquest compositor, en un programa titulat The Nixon Tapes, en el que el mateix Adams ha revisionat la seva primera òpera per a escenari australià, amb fragments de molta espectacularitat, com la que protagonitza el personatge de la dona de Mao Tse-tung en aquesta òpera contemporània. Una celebració en la que també hi participen dos grans representants de la música moderna actual. D'una banda, Bryce Dessner, el jove guitarrista i compositor de la banda The National, i de l'altra, Johnny Greenwood, del grup Radiohead. Una fusió rockera operística que, sens dubte, trenca totes les fronteres musicals que ens hem marcat. Aquest juny, entre els dies 23 i 28, el Concert Hall de l'Òpera de Sydney també ha programat en versió concert Pelléas et Mélisande, l'òpera mestra de Claude Debussy, que dirigirà l'insigne Charles Dutoit al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Sydney. Comptarà amb la soprano Sandrine Pio i amb el baríton Elliot Mador en els papers protagonistes. El 2012, Louise Herron va ser la primera dona que va ser nomenada directora executiva de l'Òpera de Sydney, i el 31 de desembre del 2013 es va celebrar el 40è aniversari d'aquest teatre d'òpera amb un nou espectacle de focs artificials que va tornar-nos a donar la imatge fulgurant del Gran Teatre d'Òpera d'Austràlia.
I l'11 de juny del 2017, el senyor Jaume Radigales felicita la senyora Mònica Pagès per aquesta excel·lent secció i per haver-nos transportat, com deies, als Antípodes amb aquesta òpera de Sydney, que és tan coneguda per la seva imatge, per la seva arquitectura, però de la que sentim a parlar molt poc.
És veritat.
De manera que moltes gràcies, Mònica, per la teva aportació, i fins d'aquí a un mes en què parlarem de festivals i, en concret, d'un festival molt concret, d'un teatre molt concret, que tu i jo estimem molt.
Moltíssim.
I el que hem anat junts i per separat.
Exactament,
doncs
una gran sort.
Ho deixem aquí. I si algú vol saber més, que sintonitzi aquest programa el proper 9 de juliol.
Perfecte,
gràcies,
Jaume.
Mònica.
Gràcies,
Mònica.